Lluís Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, com estem?
Pues bueno, jo per lo que veig prou animats, perquè dona ganes de fer festa, eh?
Home, esta música, jo quasi que diria que el Paquito Chocolatero, si tingueren que ficar un himne que ficaren d'acord a tots els espanyols, seria el Paquito Chocolatero el que mos uniria, perquè tot el que siga festa és el que unís a la gent. En política, així com es distancien, que si le ponemos letra o que si no...
Eixa és.
Tu fiques el Paquito Chocolatero
i tot el món a ballar.
Tot el món a ballar i tot és pas i amor. I no res, avui volia parlar-te una miqueta sobre les festes del barri, no? Ara que és un tema...
És el que toca.
El que toca. Que...
Ahir van a veure Xulla.
Sí, no? Van haver quatre barris ahir que ja van inaugurar la correguda de festes de barri, no? I aixina successivament, este cap de setmana i la setmana que ve, seguiran en aquestes tradicions que tot n'hi ha que dir que va estar molt unida a este poble en els anys 40, 50, 60, 70, 80, els 90. Ahí era una època que n'hi havia diners i a veure quin podia més, no? Que va pillar una dècada, que un barri com era, per exemple, el barri de la Pietat, ahí en el cruce on està la farmàcia, ahí quasi que competien totes les festes patronals de la Mare de Setembre.
No sé quines festes,
no sé qui portava l'artista més poderós en aquella època.
Absolutament, era molt, era unes festes molt celebrades i s'acabaven les festes del poble i pràcticament no te donaves compte.
Sí, sí.
Però avui vens acompanyat, Lluís.
Sí, avui vinc acompanyat per la persona... si no n'hi ha ningú que diga lo contrario, més major del nostre barri, que és Daniel Simó, que ja en els seus 91 anys tens ja, va ser després d'ahir quan vas néixer, pues ha volgut vindre a acompanyar, i també és una manera de, dins un de tants actes que després desenvoluparem així en les anècdotes dels barris que de la història de Vila-real, allà en l'any 50 i pico, no recordo el pico de l'any, ja es començaven a fer-se homenatge a la gent més major del barri, els veïns li feien un homenatge a aquestes persones que d'alguna manera havien contribuït a la grandesa d'aquests barris, no? I com a grandesa vull fer-li un homenatge avui a este home.
A Daniel Simó Prats.
Daniel Simó Prats, que qualquiera que s'haya criat als peus del convent de les Carmelites i tal, sap perfectament qui és este home. Perquè qui no ha begut una tassa de xocolata quan ell se disfressava, o qui no ha fet disfraços, o ell i la seva parella, que desafortunadament no, ja no està entre nosaltres.
Però era... que afortunadament l'hem tingut a tants anys al barri.
Que l'han disfrutat.
Daniel té 91 anys. Bon dia, Daniel.
Bon dia.
Daniel, vostè anava en el cabàs, casa per casa, venent tiretes de numerets?
Casa per casa, hi havia casa, i entonces ja es començaven a haver pisos que mos tancaven la porta. Mos miraven per la rendella i només mos donaven pues, un quinzet o 50 cèntims, o dos quinzets que diem entonces.
O sigui que estem parlant dels quinzets.
Els quinzets. I també estem parlant diguem, la decadència dels començar dels barris, que eren els edificis grans, que eren les cases adossades, que tots ens coneixíem, a de repent viure blocs de pisos, que jo encara no sé qui viu en la meitat de pisos.
Però el més bo de Daniel Simó Prats i de la seva dona, que també anem a posar-la en valor, que li diuen...
Isabel Hortells Parra. Li diuen la parreta.
La parreta. Era pujar en estos pisos que no n'hi havia ascensor,
no,
per anar replegant els dinerets que després s'estiraven per poder fer unes bones festes.
Sí, senyora.
Per poder tindre xocolata pels xiquets. Per poder...
A tot el que venia. No miràvem si era del carrer o no era del carrer. Si havia pagat o no havia pagat. El que s'arrimava, bevia.
I replegant diners per fer espectacles,
sí,
per fer
verbenes.
I fem rifes i fem de tot.
Venia el Titi.
Venia el Titi, vam portar un any al Titi, després vam portar, no tinc molta memòria perquè, a un artista, Maria Gràcia, o no, com s'ho dic.
Sí, alguna
cantaora famosa.
Famosa d'aquells anys.
Sí, i se portava els que se podia, se traien diners. Un any vam portar una orquestra, i va arribar a l'hora de pagar i no tenien diners. I van fer, doncs, la setmana van fer una altra orquestra, vam anar a replegar diners i la voluntat, doncs, vam tindre dos dies més d'orquestra i van treure els diners. Van rifar una gallina. I en una gallina van a replegar 60 pessetes.
Però, ojo, i tot això per amor a l'arte.
Per amor a l'arte.
No, i sense, no. Perquè jo me pregunte, Daniel, entonces, els ajuntaments els donaven algo?
No. No. No, ho havies de sol·licitar, te pagava més avant. Entonces, quan vam començar, no. Però després, més abans ja mos donava per comprar els coets o comprar les banderetes. Poquet. I el que fem nosaltres és que fem totes les setmanes una rifa. Totes les setmanes s'eixíem a rifar.
Ah, claro, però totes les setmanes de l'any
sí.
Tenien que anar a vendre numerets.
Numerets, sí.
I després fer la rifa.
Fer la rifa.
I això era
una... I ahí arreplegàvem els diners. Una vegada rifàvem un ollo, l'altra rifàvem un televisoret xicotet o un tocadiscos o un caset.
I com, com feien públic la persona que guanyava? Com s'enteraven d'uns altres?
Pues ens ajuntàvem en un bar, teníem una tauleta que tenia quatre rodetes i rodava les rodetes i algun número que hi pues...
Tot el món estava pendent d'ahir per saber, claro.
Saber la...
Daniel, quantes vegades s'hauran en risc i quantes anècdotes tindran, no?
Uf, barbaritat.
S'elegia, se feia també la corte de la reina, la provessó, perquè clar, a tot això, quan comencen les festes no tindrien el Crist, per exemple?
Sí.
Com arriben a tindre totes aquestes coses?
Arriben el Crist perquè van comprar, jo no ho he conegut, m'ho han contat els pares de la meva dona. Per descansar,
com ho van fer?
Van ajuntar 4 o 5 veïns i van decidir anar a comprar el Crist a València. Van anar a València i van comprar el Crist. Però resulta que el Crist el van portar, però la creu no era creu massissa. I per uns anys m'ho se va apollar. I van tindre que dir-li a Mulet que la va fer.
Sí.
Era el fuster que feia la creu. I Mulet va fer la creu i va ficar darrere la xapa que era del Crist del carrer, no era de la...
Que era propietat de tots els veïns.
Del Carmelites, era del carrer.
Que aunque està penjat en el convent dels Carmelites, està penjat tot l'any...
Pertenix al barri.
I esa setmana se despenja perquè els veïns vagin...
És dir, i esa imatge està perquè la gent que vulgui anar a visitar-la la visite, no? Que estan els Carmelites.
Els Carmelites. Conforme entres, està penjat
amb
Esquerra. I darrere...
Quasi al costat de l'altar.
De l'altar. I darrere té una placa...
Que està el Crist i l'altre costat em veig que és Sant Tomàs. Em veig que és.
I darrere això fica que
i qui era el tesorer?
Entonces?
Sí.
Entonces traies una... Uns tres o quatre s'ajuntaven i el que tenia... Feia l'altre que feia de president, pues ell era tesorer i president. Replegava els diners, i els diners estaven en una bossa i tenien ja tot l'any els diners. I els que era honrat, que no li arribaven, però el que era honrat tenia els diners, comprens?
Sí, sí que ho comprenc. Daniel, i veure, vostès en els diners que replegaven tenien que decidir, claro, que portaven, perquè tots els anys no replegarien el mateix.
No, no, què va?
Tenien que fer l'esprint d'última hora per a poder arreplegar més.
I tant, que es feia l'esprint, i tant. Perquè tu fes una llista, fes, per tal dia farem això, per tal dia farem l'altre. I venia el dia de l'orquestra, que sempre se portava una orquestra, la fes l'orquestra. Però el millor dia de pagar-li te faltaven diners.
I què fem?
Pues què fem? Pues en l'orquestra, quan en l'orquestra, anàvem per les cases el que ens podien donar i quan des d'acabar l'orquestra us rifàvem.
Muy bien. I què feien? Un dia paella? Feien coses sí. D'estes per tot el barri?
Sí, en el barri que sóc jo, sí. El barri que sóc jo s'ha fet empedrau, s'han fet paelles, s'han fet caldereta i s'ha fet de tot.
I xocolata també?
I xocolata, de vesprà, sí. El dijous, tots els dijous de la festa de la setmana, xocolata i patates.
Vostès del barri, de quin barri? Torna-lo a recordar, del Cris del Calvari. I en este barri les coses se compraven a la gent del barri, a dir, per exemple, si fem una paella hem de comprar la carn.
Sí, se compra a les tendes.
A les tendes del barri.
Sí, i les tendes també te feien, dir demais algo, pues també te feien un regal.
Un obsequi, no?
I ho podies fer, rifar. Me comprens?
Sí, clar.
I era... i podia rifar-ho també.
I tenien algun puesto on anaven a reunir-se tots? Vostè ja em va parlar del bar, però algun local o algo?
Va haver uns 10 anys que jo, quan me vaig casar, que ja hi entrava en les festes i tot, pues no n'hi havia res. Als 10 anys ja van començar a fer juntes, president, tesorer i això, ja tenien un local.
Clar, i es va professionalitzar la cosa, no?
Sí. Ja tenien un
encara local. Seguia sent el mateix honrat que tenia la bossa dels diners?
No.
Ja havia anat deixant el...
Ja no el tenien, els diners ja anava al banc.
Ai, clar, és que jo tindria que posar-me en l'època, no?
Entonces ja anava al banc, els diners ja anaven al banc. Però així anant que s'apoderà, no hi havia coses que faltaven.
Xa. Escolta, i vostè creu que les festes de barri haurien de continuar o que ara ja no és el mateix i que ja s'ha fet un poble massa gran i que...
No és el mateix.
S'ha fet massa gran el poble?
Massa gran i massa pisos.
Clar, ja no se coneix tanta gent, no?
No baixa la gent.
Per això que n'hi ha ascensor?
N'hi ha ascensor perquè la gent ja no se coneix, no baixen a sopar ni a la fresca com entonces. I la gent estava més a dur.
Pues ara sí que, Lluís, si vols continuar i bueno, jo t'he de dir en les teues mans.
Jo, per prolongar una miqueta el que contava Daniel, tinc que dir que el nostre barri, en aquella dècada de los 90, mentre la Pietat luchava per dur els millors artistes, el barri de San José, que ara és la Sénia, era un dels barris amb més pisos, que també eren atronadores les festes del Sant Este, el nostre tenia la sort... Sort, primerament perquè estudia el meu, que era Batiste el Curret, que era el que portava la banda de la Oje, o sigui, teníem la millor banda de cornetes i tambor de tot el poble. I quan eren les festes del Cristo se sentia estamburriana, que tronar els tambors i això de la... perquè jo crec que venien de tots els puestos per ampliar aquesta banda, era una cosa tremenda i la gent anava a veure la banda i al desfile de cornetes.
Ai, ahí tiraven el resto, dient, nosaltres on d'ací anem a tirar el resto.
O sea, era un de les provessons més boniques que tal vegada han tingut este poble en qüestió de festes de barri, en l'únic que podien competir, no podien competir en barris grans, en molta gent, en molta...
El Soledat, el Pilar...
Claro. O sigui, que també teníem el nostre. Cada un tenia, apostava per l'exclusivitat en algo. El Rosari. Després te contaré alguna anècdota del Rosari també. I és que, Susana, encara que som molt... una ciutat, no deixem de dir en pleno segle XXI, que nosaltres som un poble gran. I és que en temps enrere, quan el nostre poble era més menut i en el qual apenes existien edificis, que és el que han comentat, i pisos, als nostres barris, i que la majoria de nosaltres vivíem en cases, se donava una situació especial. I no és una altra que fer que tots es coneguerem a tots els veïns del carrer i del barri, inclús que ens acostumava a dir de tot el poble, no? Coneixíem a quasi que tots. Però el que succeeix a les festes de barri són una ocasió molt especial per a relacionar-nos amb l'altra gent amb la qual compartim carrer però apenes coneixem. Jo ho dic perquè en l'actualitat quants de nosaltres ni tan sols coneixem el veí que viu al mateix edifici en el que tenim la nostra residència.
Sí.
Susana, avui te contaré algunes anècdotes dels barris del nostre poble i que gràcies a un article que se va publicar ja fa 31 anys, concretament al setembre de l'any 93, en la revista Cadafal, en la qual hi ha un article de Josep Miguel Moliner Callergues, baix el títol de Fiestas del carrer, he pogut conèixer l'arraigo d'esta tradició en el nostre poble i en la que estic encantat de compartir amb tu i amb tots els nostres oients. Per a començar, Susana, aquelles tradicions festes de carrer tenien un esquema bàsic que podrien considerar com comú per a tots. I així ens ho descrivia Moliner en el seu article. I és que en dissabte, que era el primer dia que es començaven les festes, Al migdia se feia l'anunci del començament de les festes, de vegades amb un volteig de campanes a la capelleta del titular del carrer, altres amb la descàrrega de traques...
Que ho ha dit molt bé, Lluís, ha explicat molt bé, Daniel, que tiraven els coets.
Sí, sí.
No hem de dir com ho diem, fem... una, com es diu, una mascletà, no, no. Nosaltres tirem coets.
Mascletà no n'hi ha, tirem els coets, voladors.
I diumenge, Lluís?
En diumenge, pues, tinc que contar-te que com a anècdota actual, no sé si ara faran enguany, però aniré... contant-te lo del d'això de la penjada de les banderetes i tal, vull animar als veïns actualment al barri del Sagrado Corazón de Jesús, al carrer La Salut, n'hi ha la corporació d'esta associació que és envidiable, jo la fico en el número 1 d'este poble per la manual...
La poses en valor.
En valor a la manualitat i a la d'això de la gent, perquè si tu tens ocasió d'anar una nit a passar per aquest carrer, volant tot ple de banderetes, no, en cassoletes, en llumetes.
Oh, que bonico!
I si ficaren música clàssica passejant per ahí, és que és un passeo de relax.
I està en el carrer?
El carrer La Salut. Ara festes segurament les penjaran Salvador i Héctor, que és el president, i sí, d'això ho penjaran. I hasta quasi que el 2 de maig està tot ple de farolets fets per ells en goteig i tal, i dins fiquen bombilletes.
Que xulo.
I com cada farol, i cada d'això és d'un coloret i tal, i dona un ambient preciós.
Un ambient festero.
Sí, sí.
Per mi també és el més llibre.
Ara, qui no ha fet banderetes? Jo he fet banderetes.
Jo també.
El mal és que primer, antes les fèiem de paper i quan plovia...
Anava tot a l'aire.
Ara t'explicaré com les fèiem nosaltres. Nosaltres vam arribar de fer-les estan de pallerofes de panés.
Sí, no ho havia sentit mai.
Pintades. Pallerofes de panés, pintades.
Con una forma de fer.
Al barri.
Al barri, el que és lo que diguem, el que...
El que penjàvem.
Sí, però això és el que està en el panís.
El desfàs del panís i traïs sí. L'ample,
les fulles estaven seques.
I les pintaves a colors.
I les pintaves en pintura.
En pintura.
De colorins
sí.
I penjaetes.
Després en portells de Danone també.
Guardant col·lecció de Danones tot l'any.
No els tires, que són per les festes.
Sí, en Peixingam sí. Tinc dalt en casa.
Pues seguint en el que comentàvem en diumenge, seguint en l'article de Moliner, el qual mos diu que en diumenge se'l celebrava la festa principal, en el trasllat de la xicoteta imatge del patró o patrona fins a l'església de costum. La celebració seguidament de la Santa Missa i la predicació d'un solemne sermó al·ludint al sant. En acabar es tornava en processó cap al barri recorrent tots els carrers adjacents integrats en la zona festera. La desfilada acostumava a anar acompanyada per un grup de músic i per el tabal i la dolçaina i predicada per llançament de coets. O sigui, sempre el coetera anava davant. N'hi ha algunes anècdotes sobre aquesta curiositat que tenim constància que en alguns carrers, com el cas del barri del Pilar en l'any 1955 i el Crist de l'Hospital a l'any 57, entre altres, la processó se va realitzar per la vesprà. O sigui, a diferència dels altres que feien de matí, i aquests anys en excepció se va fer això. I ara també tinc que contar-te una... Se creu que la Xulla va ser carceller en les festes del poble, sí? Però en veritat hi ha dates de la Xulla molt més anys antes que ja se desenvolupaven als carrers. I és que, Susana, tu saps que en quin any apareix la primera referència a la Xulla?
No, però tinc molta curiositat.
Pues va ser a partir de l'any 55 en quant a les programacions de les festes apareix la celebració de la Xulla. Tinc que dir-te, Susana, que la majoria de referències d'actes d'aquest article, de les quals comentarem, estan basades en programes de festes
claro.
Que se'n conserven en l'Arxiu sí. Històric Municipal de Vila-real. Uh-huh. I com a curiositat, la Xulla, com a acte festiu, no consta als programes de començament del segle XX, o sigui, en els programes de l'any 13, 25 i 26, però tinc que dir-te que quan es va començar a celebrar se li qualificava amb denominacions com la típica Xulla, la tradicional Xulla o la clàssica Xulla, en comú a les torrades o a les cassoles de car que se feren com a sopar del dia. Però a la festa del Crist de la Penitència, per exemple, la Xulla se menjava a migdia. O sigui, allà en els anys 50 i pico, ja 55 ja dona referència de la
xulla. De que així ja se menjava la xulla.
També els jovens com a principals motors dels jocs del barri. Era un barri que tots eren crios, no? I també tenen en comú totes les festes del barri als més jovens, com els més participatius. I és que eren els més jovens i per ells s'organitzaven els jocs i diversions amb més solera com eren per aquells anys les carreres de sac i de cintes, les cucanyes, els trencaments de perols i també d'altres ocasions com les competicions de bicicletes. I fent referència a lo que deia Daniel, la xocolata. No n'hi havia barri que no se preciara en fer una xocolata per a tots els crios. No solien faltar les xocolatades i era normal que la programació de la jornada donara sempre començament amb el toc de Diana fet per el dolçainer. I també tenen en comú el rosari, que és el que parlàvem antes. És raro la festa de barri que el rosari no fos el protagonista. I és que el tancament de les festes tenia en joc amb la celebració d'un rosari, cantant que recorria els carrers de les festes la nit de dijous i que rematava amb una traca. Finalitzant el rest del rosari s'anomenaven els clavaris i majorals que haurien de començar a minar la festa per a l'any següent, cosa que avui en dia en això de les associacions no és perpetu. Estos s'han agarrat la caïda d'una manera d'assaltar-los.
Són els mateixos. Cada any els mateixos.
En algunes festes se'ls feia simbòlic lliurament d'una clau, com era el cas dels carrers de la Pietat i del rosari. Que feien pues, això, el lliurament, que ara n'hi ha molts barris que també tenen costum. De fet, les associacions tenen una clau postissa ben grandota que se les passen d'un barri a un altre. I això, i ara la primera referència de les festes de barri, que en este poble n'hi ha que traslladar-se a molts, molts, molts anys. I és que, seguint en l'article, la religiositat, evidentment, era l'origen d'aquestes festes. Esta és la devoció popular al sant titular del carrer respectiu, de vegades molt arrelada. I així ho podem veure en casos com el del Crist de la Penitència, que porta des de l'any, agárrate, 1770.
Uf, ni idea.
Pues és que a la veïna Josefa Espuig, els seus germans, coneguts religiosos de l'època, se van anar de peregrinació a Roma i van portar el Sant Crist d'allí. I és el que gastaven de referència per al barri, per al primer barri que, segons aquest article, dona com a el primer Crist que va haver de festa des del barri d'este poble. I és que el component religiós està molt present arreu i aixina la celebració piatosa és l'èxit de la festa principal. El trasllat de les imatges, la missa, el sermó i la processó del retorn. Totes aquestes anècdotes són les que tenen en comú en quasi totes les festes del barri. I tinc que dir-te, per exemple, que al carrer de la Mare de Déu dels Desemparats anunciava l'any 1925 els actes d'aquest dia com gran funció religiosa, o per exemple el sermó de la festa del carrer Exeomo l'any 59, que corria a càrrec d'un eloquent orador sagrat, o per exemple al carrer Calvari en l'any 1956 al nostre barri, en el qual se realitzaven dos provessons el mateix dia, una per el matí i una altra per la vesprà. Segur que la gent ja treballaria a turnos en aquella època, va? Que el que no podia anar de matí que no era el de la vesprà.
Clar, clar, clar.
Entonces, en els altres carrers, com per exemple Susana, s'animava la gent a acompanyar a la imatge per tots els veïns de la festa.
Claro.
O sea, ja que traiem per així, la gent s'anava apuntant darrere a la provessó i anaven darrere, en provessó, mai millor dir, valga la redundància.
No, no.
Era provessó.
Com encara se fa avui en dia, la imatge patronal era exposada durant tota la setmana en casa del Calvari principal, en l'habitació que té vista al carrer, ornamentada amb llums, flors, vamos, lo que és el famós doser, i senyalava a la banda de fora amb enramades de flors i vegetals i arts aixina bonicos. Alguns carrers, tu ben saps, Susana, tenen capelletes, que és on se guarden durant tot l'any la imatge i que s'adorna especialment per a esta ocasió. Nosaltres, afortunadament, tenim el convent dels Pares Carmelites, que tenim el Crist ahí penjat. I
que se pot contemplar durant totes les dies de l'any.
Claro, i la setmana gran, diguem, el baixen. L'any passat, per cert, molta gent major se va queixar de que de que el col·lectiu veïnal, que és el que porta la son, que no li van passar el drap, no el van baixar tampoc, no van donar opció a que,
pogueren,
la gent major, gran
a que devota, se poguera arrimar.
Correcte, gran devota d'este Cristo, poguera arrimar-se i besar-lo, perquè pareix que tinguin ganes, és com el hijo pródigo, estan esperant que el despengen per agarrar-lo,
besar-lo. Petició per la pròxima vega, per favor, baixen el sant.
Sí, sí.
Digue, Daniel.
I resulta que ara la festa nostra dura 3 dies. En vez d'una setmana dura 3 dies.
Han hagut més retallades en les festes?
Sí. Se'ls comencen divendres i s'acaben diumenge.
Tal vegada siga perquè no són tanta gent com diuen que són i no poden mantindre...
Això també s'ha de dir.
Però bueno, això és una cosa que...
Sí, perquè les festes del barri de normal són una setmana. Igual que les festes del poble.
Una setmana.
Saben de més puestos que s'hagi reduït el temps?
Jo crec que no. Jo crec que no.
Petició, una altra petició, per favor, que dure una setmana.
Poden fer-ho o no poden fer-ho, ells diuen que manen i poden fer-ho.
Sí, perquè nosaltres vam tenir un conflicte una vegada, ens va muntar unes festes, te'n recordes, Daniel, que va venir un mexicano, o sigui, a cantar molts ranxeres i tal.
Sí.
Per poder complir la setmana.
Per això ens van denunciar.
I van portar la xica Caramelo.
Ens van denunciar.
Que així vull ficar públicament, vull dir-lo públicament, que vam sol·licitar els permisos
sí.
I en menys, i teòricament hi ha 90 dies que tenen que contestar-te a l'Ajuntament.
Sí.
I nosaltres, dins d'aquest període, l'Ajuntament no ens va contestar en cap moment. Què passa? Era un carrer peatonal en el qual ocupàvem un trosset, no impedíem el pas a ningú. Però va haver un veí que ens va denunciar, per ser amics de...
Igual no li agradaven les ranxeres.
No, segurament, però alegant, la denúncia era perquè li molestava la siesta. Si la siesta, n'hi ha pobles costeros que diuen que durant en hores de siesta és la so, però estem parlant ja que estem en la tardor. A partir del 25 de setembre està la tardor, o sigui, no se m'agarra ahí. Va venir la policia, va parar l'espectacle, en aquest cas era de la xica Caramelo, i a pensar que a raïs d'això va missir en la porta del Mediterrani d'aquell dia, en el títol que dia La que se avecina en el Cristo del Calvario, saps?
Ja, Daniel,
sí.
És que anem a veure. Es comença vostè en un cabasset demanant i acaba vostè en la policia i en la porta del periòdic.
No, això no és res. Per la vesprada vam acabar en el programa de televisió autonòmica presentat per la Carolina Ferrer, que ens va dedicar un programa quasi que sencer al Crist del Calvari. Però tu saps, com a curiositat d'esta, que això és molt seriós, en veritat, perquè resulta que una setmana o 2 setmanes antes van fer una junta, que és la que ens van expulsar a quasi que tots els veïns, se van inventar una acta falsa i ens van enviar a tots els veïns. I entonces, per això nosaltres vam decidir pagar les festes nosaltres i
demanar els permisos i fer la seva pròpia festa.
Vam demanar permís i tot, perquè vam anar a demanar permís.
Ens
van agarrar com a penya.
Com a penya.
I una penya pot fer-ho, això.
Clar.
I vam ir en el programa de Carolina Ferrer. I vaig a contar-te una anècdota que això és molt fort i molt seriós, però és la realitat. Que és que resulta que en esa assemblea general se van presentar 5 cotxes de la policia i ens van expulsar a tots allí.
Ja.
I claro,
Daniel,
dir això en televisió, segur que algun càrrec d'aquest ajuntament no li deguera fer gràcia que denunciarem que van demanar permís, tot el que t'ha contat ara és real, perquè n'hi ha papers que ho demostren. Resulta que la televisió autonòmica té penjat tots els programes des del dia 1 fins al dia d'ara, el que és a punt, està tot penjat en internet. Te creuràs que aquest programa no està?
O sigui, que és el programa prohibido.
Sí. A més,
el programa censurado. Daniel,
i multado.
Anem a veure. Daniel, 91 anys, quina trajectòria. Anem a veure, si és que vostè sí que se mereix un homenatge. Jo estic per agarrar-me el de Tertuliano. Perquè és un revolucionari.
I tant.
Sí.
Lluís, m'has portat a mi així...
A l'institució.
Absolutament,
Hi ha una
frase... El convidaríem a que escriguera un llibre,
Hi ha una frase...
D'aquest tipus de coses.
Hi ha una frase que va dir Winston Churchill, que deia... Tienes enemigos, bien. Eso significa que defendiste alguna causa que en algún momento de tu vida molestó a alguien. O sea, quan un fa aquestes coses perquè se creu que són justes,
Sí.
És inestimable tindre conflictes amb altres persones que estan agarrades a la caïda o es molesta molt.
Però anem a veure, si això diuen que no se fa per diners, que se fa per voluntat.
Pues no, és per voluntat. Però n'hi ha gent que vol viure d'això.
Tu saps quina diferència n'hi ha d'entonces quan estava ella a lo que és ara? Quan estava ell, a més ho van comentar, totes les setmanes agarraven la cestelleta, les numerets, porta per porta... Tal.
Dissabte per de vespre. Sí.
I ara saps quina diferència és? Que estem subvencionats. Havent creat unes festes vagues.
Però no és
com,
el mal...
No
és
com
el mal
ara, si no n'hi ha diners, no fan res.
No és mal que es subvencionat. Que el divendres tenen poca vergonya que encaixen a demanar.
Sí, no, també.
Sí, claro, sí. Perquè si ja se té... Damunt,
agarren lo antic i també tenen el vici de demanar que l'Ajuntament no es dona prou.
Pues sí. Pues sí.
És que són còmodes hasta para això. Bueno, però anem a seguir en lo nostre perquè si no se pensarà que han vingut a parlar malament i no anem a donar los de plaer perquè nosaltres som superfeliços de contar les coses.
I és que som molt cotilla. I a mi m'agrada tot. I a mi, com jo veig que Daniel se riu d'aquestes coses, perquè quan un veu en la distància diu, madre mía de mi vida, jo recorde aquelles varietes que feien el Titi, la tenda del Petxeringo, bueno...
Ui, tot.
I orquestes molt bones com la Montessori i això a la Barris, que avui dia és un lujo mantindre este orquestre, que avui te duen un duo que també te lo subvenciona l'Ajuntament. Vull dir que és que...
Pues mire, jo ara en este nou acord de govern que s'ha fet van a subvencionar les associacions i demés per mèrits, que a mi això me pareix molt bé. Perquè jo he vist el mèrit que tenien anant replegant diners en el cabasset i
era molt pesat.
Mira, jo per llançar jo perquè per circumstàncies de la meva vida ara visc al barri del Crist perdona, el Sagrado Corazón i sé el que fan perquè tinc contacte directe amb ells i tal. I l'espírit d'això de la rifa, de la loteria... Jo sé que esta gent, si no es donen a l'Ajuntament les subvencions...
Igual
les farien. I damunt tenen l'amor de gent octogenària, perquè és un barri envellit que no saben què fes en ells perquè sempre estan a l'atenció d'ells de seues necessitats i això i sa satisfacció de veure l'alegria d'aquesta gent de 80 anys mirant aixina t'asseguro jo que no n'hi ha prou
Això no està pagat
No està pagat i ni se fa tampoc amistat ni ajuntaments de gent
no,
perquè ademés... ells van a un puesto que és una associació
claro.
I la diu l'associació dins l'associació,
claro.
No el barri.
Claro.
I el barri és l'ajuntament de les persones, se coneixen, i així de l'altra manera no se coneix ningú.
I no saben les coses que fa falta o que els sobra, perquè al final un barri se complementa entre ells, és a dir, s'equilibra entre la gent que viu dins. Continuem, Lluís?
Sí, perquè se mos farà molt llarg, això. Hi ha una anècdota de l'any 55 en la que veïns del carrer de Sant Francesc inauguraven una monumental llum de colors front a la capella del Sant i altres com el dels Desamparats portaven a la Mare de Déu a la Iglesia dels Franciscans on té l'altar durant tot l'any a passar les festes al dosser del domicili del clavari on tomara la setmana. En alguns carrers, el dilluns de festes i a primera hora del matí es donava algun cas que a les 7 hores del matí tenien joc una missa que se resava per en sufragi dels veïns difunts del carrer, que això,
clar,
se seguís fent, però clar, ara ho fan per la vespre,
sí,
això
que
de matina.
Sí.
I com ja han vist que el res general d'un rosari, recordem, els carrers servia com a colofó dels fets, de les festes, no? O sigui, quan s'acabava el rosari, s'acabava... Els serveis religiosos es celebraven a diferents esglésies i cada festa anava a aquella que tenia més prop, així els veïns del carrer Major... de Sant Domènec acudint a la iglesia de les monges dominiques quan el convent se tenia en ese carrer, avui convertit en plaça major. Des de la cova Santa anaven al desaparegut convent de les monges josefines, al cantó del que ara és el carrer Pere III. La rellevància en general del tema religiós es pot mostrar bé a les festes del carrer del Salvador, que és que en l'any 1958, quan a banda de la descàrrega de coets, els únics actes oficialment programats foren la celebració de la missa, amb la corresponent processó i agarra-la així, eh? I els 5 dies restants es va resar el Sant Rosari. No veies tu quina festa. De dilluns a dijous a la capella del patró i en divendres recorreien els carrers. O sigui, una setmana...
Sí, sí.
Jo estic segur...
És un retiro espiritual.
A més, de veritat. No vull imaginar este acte en aquestes fetges de avui en dia. També la importància de la música i el ruïdo de les traques a les festes dels nostres barris. I com no, Susana, la música i el ruïdo o el soroll també era part important d'aquestes festes. I és que en aquestes festes sempre ha anat de la mà de les festes amb activitats piatoses i les diversions profanes. I és que mai han faltat el llançament de coets i les traques amb dianes, desfilades, passacarrers, espectacles musicals, competicions i diversions infantils. Els explosius formaven part tan important a les festes populars que les autoritats municipals intervingueren prohibint l'ús de tronadors i substituint-los per coets voladors i per traques. O sigui, segons que coets se tiraven, no, o sigui, a lo millor com era en una època que estava la dictadura, pues, para no pegar-se sustos d'això, volien voler els coets volar. No,
muy bien, no fer massa soroll.
En els programes de festes d'aquella època apareix molt sovint la quantitat i la qualitat dels coets que s'utilitzaven. I així, mentre alguns disparaven una llarga i bonica traca de colors, altres van esmentir llargues traques de 10 i 15 metres. Arribant als 100 metres, la traca, per exemple, de la del carrer Sant Domènec, a l'any 55, una traca de 100 metres, tu... i la quilomètrica traca que se va anunciar per al carrer del Cor de Jesús el mateix any. O sigui, estaven picats. Si tu fas el metro, jo no faig...
Jo faig 200, però... acollins.
A veure qui la tenia més llarga, en aquella època. Encara que de coets es pogueren disparar a qualsevol moment, es concentraven més en la relació als actes solemnes i religiosos. El carrer de la Soledat despedia les seues festes de l'any 57 amb un castell de focs d'artifici. Ja ho va fer a l'any 25, havia organitzat una gran corda, costum que reprendria després el carrer de la Pietat, organitzant-la cada any.
Una cada any.
També, Susana, la música per aquells anys era bàsica per al desenvolupament dels actes. Els dolçainers principalment protagonitzaven les diades, els passacarrers i amenitzaven els jocs. Però tinc que contar-te una anècdota. I és que, com a anècdota, es pot esmentar la del carrer Exeomo. I és que celebraven les festes del Carme, que comprenia els carrers Buenos Aires, Creu Velles i part del carrer Ermita. I van substituir a l'any 1913 la costum del dolçainer per un gallater. O sigui, a la gaita. Volien introduir la... Per mi que era vindre algun veí d'allà.
Sí, 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 sí.
Ah, jo sé tocar la gaita i no
sí,
us cobraré.
Sí, 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 sí.
També, a l'any 52... va aparèixer la banda de trompetes i tambors del Frente de Juventudes de la Falange Espanyola, lo que és la OJE, que ja havíem comentat antes, que en els últims dies va ser Batista el Curret el que va llançar aquestes festes. També en l'any 59 n'hi ha una anècdota, que és al carrer Sant Blai, que és que el passacarrer ho va fer un acordeó i un saxofó. O sigui, estos també volien ser innovadors, volien llevar els arrels de la dolçaina i volien introduir instruments que, diguem, així eren part desconeguts.
Total.
Però tampoc faltava la música de les bandes. I siga en seccions de la banda local, com consta que solia fer al carrer de Sant Antoni, o agrupacions pròpies, les més famoses de les quals foren la Meliana del carrer Sant Joaquín i la del Garrot al carrer del Rosari. Participant en diades, fes desfilades, passa carrer de les seues celebracions. Tu imagina't, dos barrios que avui en dia, per exemple, el de Sant Joaquín, que dona tota la llàstima del món, per situar a la gent, és ixe carrer que passes en els adoquins i te cagues quan vas en el cotxe.
Que vas tremolant.
Vas tremolant, però que no va ningú per ixe carrer. Pues, entonces, tenien hasta una banda de música.
Entonces era de terra.
Era de terra, sí. Pues el carrer del Rosari, a raïs d'això, va arribar a convocar com un acte més en la seva programa un concurs entre la Meliana i el carrer de Sant Xoxín i la seva banda, amb lliurament d'una copa per a la vencedora. Sí. Tampoc eren infreqüents els concerts i les velades musicals de les bandes a l'aire lliure. Estos actes nocturns tenien bona acollida, ja que en l'any 25 i 26, anys en els que costen velades de guitarra, inclús del gramòfon, vamos, lo que són tocadiscos de l'època, en diversos llocs, i per animar més al personal, les comissions organitzaven o demanaven que les tavernes, o sigui, els bars de l'època, continuaren oberts fins a les 11 de la nit. O sigui,
ojo, que, la trasnotxa.
O sigui, que segur que s'ho passaven bé, sí, i damunt sí. Era el que avui en dia els restaurants i tot, quan més hores obert, més negoci.
Ahí.
També hi havia espectacles de varietats, i és que a la segona meitat dels anys 50 començaven a veure's una clara variació i diversificació en el tipus d'espectacles. Apareixen programes programades, rondalles de jotes valencianes, concursos de cants i trajes regionals, velades artístiques al carrer del Màgic Ballester, com també gales de cant flamenc pel campió regional i actuacions com la de Susi Collado, estrella de la canció espanyola, o Estrellita del Río, que era la estrella de la canció andaluza de l'època. Hi ha que puntualitzar, Susana, que l'Ajuntament acceptava aquestes actuacions sempre, i ho dic en castellà, sempre que se respeten les bones normes de moralitat pública, tant en els trajes com en les cançons.
I se respectaven, Daniel?
Ensenyava cuixa a la cantadora...
La faldeta un poquet més llargueta, després sí.
També, com veus, hi havia diversions per a tots. Cal destacar l'entrada d'en Gus per a disfressar-se, que sempre ha tingut el veïnat, i així els nombrosos passacarrers que se celebraven. Un dels més originals era el conegut com el Coso Blanco, desfilada de carros de llaurança, ornamentats amb símbols i emblemes, incluïda la reproducció a gran tamany d'objectes, plantes o animals,
acollins,
i amb la característica del color blanc en les disfraces de la comparsa. També al carrer de la Mare de Déu de Gràcia va organitzar diverses desfilades durant la seva Setmana Gran, com els de l'any 60. Però això sí, segons era ordenat, sempre amb la cara descoberta i guardant els bons costums. O sigui, tu te podies disfressar, però la cara que te se vera ben, ben clara, a veure qui eres tu, no? També, això, vaig a contar-te una cosa que també és molt xocant, que avui en dia
ja no sé,
quatre o cinc associacions se tirarien damunt. I és que el municipi, aquest salt que tenia el municipi per la conservació de la moral, es detectava en la nota del permís al programa del carrer Rosari de l'any 57. I és que taxativament no es permetia disfressar-se de sexo distinto.
Arrea, però si tot el món se ria sempre que anava algú...
Si només, només el marit és vestit de dona, no?
Però no era, era una altra cosa.
Ja queda dit tot, com entre setmana predominaven els jocs infantils, com hem dit antes, les carreres, les xocolatades, l'elevació de globos, cucanyes, on sols podia participar els menors de 15 anys. Estos actes se combinaven amb carreres ciclistes, en un augment en el transcurs dels anys, bous al sac, cabalgada de cavalls, inclús competències entre barris, com el cas del partit de futbol entre els veïns de la Festa del Rosari i la del barri de l'Hospital. Este espírit de confrontament i bona convivència veïnal es mostrava durant les festes amb nombrosos menjades de germanor. Es troben casos on el programa començava el dilluns amb un esmorzar, seguint amb un bon dinar i concluint la nit amb una
xulla.
Bona xulla.
Claro.
O sigui, que de la caïra no se'l saben, Un altre costum ja ve arraigada és el començament del segle XX, i és que durant el que va començar a ser el porrat, on es convidaven els visitants a menjar pastissos, tramussos i faves cuites, les faves cuites que és la, diguem, i els tramussos en este poble era, vamos,
A més, hi havia gent que les feia d'una manera o d'una altra i tenien fama de com les feien, no?
Sí, sí, sí.
Daniel, per exemple, dels que vostè recorde, qui era el que millor feia aquestes coses?
De què te deies porrat i tot?
Les faves,
qui les feia bones?
N'hi ha de moltes classes de fer-les.
Però qui tenia fama al seu barri de fer-les bones?
La meva sogra les feia molt bones. La meva sogra les...
Com li diuen a la seva sogra?
La meva sogra li diuen Maria Meseguer. Maria Meseguer, la parreta.
La parreta. Això, és que si no diu la parreta, se desviaran. Sí. Les feia molt bones, no? Les feia... I la seva dona va heretar-hi ese punt de les faves?
No.
Veu, és sincer. Daniel és sincer.
Però va heretar la caldereta, que cada vegada la caldereta,
sí.
Que tinc que dir-lo així.
Sí. La caldereta, sí, però les faves no.
que tingué dir així...
I també feia uns caragols grossos, fregits en sal,
ui,
de dinos. Aquells pavos grossos, d'això.
I tinc que dir... En
I una... després, perdona, després el porrat s'estilava que anava ben. En diumenge, el primer diumenge, les familiars a les cases de vesprà. I es traien al carrer, paraven una taula i traien cacau, tramussos, vi i tot això.
Això era el porrat.
Això era el porrat.
Que familiars d'un altre, que vivien en un altre poble, al millor.
No,
d'altres barris.
D'altres barris anaven a la casa, a les cases que coneixien.
I era quan berenaven, sí, era el porrat.
Era el porrat.
No era migdia?
No. El porrat era de vesprà.
Continuem?
Sí, fent una al·lusió al cas, aprofitant de que el nostre barri sempre està de cara al convent dels Carmelites, el padre Elias sempre ens ha deixat al nostre col·lectiu en concret, jo no sé, als
altres, tota la vida.
Sempre, tota la vida,
tota la vida
el convent,
tota vida,
com tenia comedor tota i tal, disposava d'unes cassoles molt grans. I sempre ha ficat a la nostra disposició i la dels veïns estos instruments de peroles i tot per a que puguem fer menjar per a tot el barri.
O sea, que sempre això pel xocolata, pel que fora.
N'hi ha que ficar-lo en valor.
Hombre, claro.
I després se feia sardina torra pel barrio, i el mateix que anava a comprar, no sé si viurà o no viurà, aquell xic, comprava i ens portava les caixes de sardina i ens portava les caixes de sardina de Castelló per la sardina.
La caixa comissia de la llonja la portaven, sí, i anaven torrant sardines. A més, se torraven sanceres, eh?
Sanceres.
Fresquetes, acabaves de pescar de per dematí.
Sí, senyora.
També vull contar-te que, aunque en Almassora ha arribat hasta els nostres dies les caceroles i tal, bueno, el trasfondo històric era perquè aquestes caceroles era a principis del segle XX. No és com ara, que si vas al paro tens uns mesos de subsidi, entonces la gent no treballava, no hi havia diners. Entonces, en les festes del barri moltes vegades que feien caceroles, calderes,
sí, 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 sí,
calderes,
sí, sí,
per donar de menjar a la gent pobra que no tenia d'això. O sigui, que també era un dels actes que per anys en Villarreal s'ha perdut. Clar, inclús l'arxiu municipal de Villarreal n'hi ha una foto del nostre barri, del Crist del Calvari, una xica jove vestida de traje de festa, sí, fent la cacerola per als pobres, ja que això vull dir-te que...
També hi ha hagut un acte solidari.
Sí, sí, també estava aixina. També en la dècada dels anys 50...
Quan ha fet això ha estat obert a tots, no del barri. El que s'arrimava se li donava.
Home, clar.
I també en la dècada dels anys 50 s'afegís també els homenatges i els obsequis als més ancians del barri, que nosaltres, portant a Daniel Huit, d'alguna manera han complit.
I clar, què se li donava?
Home, se li feia una placa habitualment.
Ah,
a mi no me l'han fet mai.
A mi, jo t'he de confessar una cosa, no m'ha donat temps el nostre d'això de fer-la, perquè com sempre me pega farola, és a mi no me ve. O sigui, que me vinga la placa i no me vinga ell.
I no vull que vinga la placa. De la gent que
ho ha fet d'aposta. No, ho ha fet d'aposta. Allò de despistar-nos per a no poder fer-li l'entrega de la placa.
També hi ha actes originals i puntuals, com van ser les falles, que en este programa ja vam parlar.
Sí, és veritat, van hi haure falles.
En l'any 13 i en l'any 25. També les fogueres al barri del Pilar a l'any 56 i al carrer Salvador a l'any 57, també van fer fogueres.
Sí.
Com a actes esporàdics, també apareixen esmentats en algun programa l'anomenada una planta d'arbres a la plaça del Colom, que els veïns del carrer dels Àngels van festejar a l'any 57. O el de moros i cristians al carrer del Calvari a l'any 58. O la festa de la flor organitzada pel carrer Sant Joachim a l'any 59. Precisament en relació a esta darrera festa és interessant assenyalar com a sovint es produïren activitats originals i característiques de cada carrer o barri, encara que no constaren els anuals programats de festes que estan a l'arxiu. I és que al carrer Sant Joaquim o Sant Joaquim eren famoses els seus gegants i nanos, a més de la banda de música La Meliana, que ja vam esmentar, i altres manifestacions festives. N'hi ha una foto de l'arxiu que jo la vaig publicar en el Facebook dels gegants del carrer Sant Joaquim. Igualment, altres carrers destacaven per activitats que ja sols se conserven en la memòria col·lectiva. Com hem vist, les festes del carrer desenvolupaven actes molt variats i que comptaven amb gran participació popular tant a la seva preparació com al seu aprofitament. M'agradaria contar-te també, Susana, un poc la història de la... Bueno, que és el que hem contat al principi, l'origen de la creu, que l'hem contat ja al principi. I per últim, Susana, desitjar que estaria bo que aquest espírit de germanor que animava les celebracions i veïns de antes pues se tornara d'alguna manera a ressorgir, no? I que la gent d'avui en dia tornara a viure de cara i no de cul, no? I que hi coneixem tots, menys mòbil i més fiesta.
Bueno, jo tinc que dir que la cara de felicitat de Daniel Simó Prats és només hi ha que veure'l. Per tant, si ell ha viscut totes aquestes coses i en 91 anys és tan feliç, igual mos estem perdent nosaltres un munt de coses, no, Lluís?
Pues sí, la veritat és que la modernitat mos aporta les coses bones, però lamentablement l'individualisme és el segle XXI és el que mana, no? I és molt trist que una cosa que podem compartir, que és l'alegria, perquè l'ajuntar-se, jo crec que n'hi hauria menys depressions, menys suïcidis, que és el tema que vam parlar l'altre dia, menys... O sigui, el juntat amb gent que vols i estàs a gust i això fa que... I després la gent gran que està soles, pues, també d'alguna manera... Daniel ho pot dir, nosaltres tenim una sort de que som un barri que n'hi ha moltes cases antigues, les cases amarilles, serien allò?
Els amarillos.
Els amarillos, se diu aquella zona, a totes
sí,
les cases d'aquelles...
Sí, és el carrer L'Ermita...
Correcte.
Que eren totes les cases iguals.
Iguals.
Qui les va fer, Daniel?
La caixa del sindicat va fer les davant de l'ermita
sí.
I les que per tant davant de ma casa.
I dic este...
En totes aquestes cases encara viu, o sigui, estan totes habitades?
Sí, totes.
Totes. I té com a hàndicap positiu que n'hi ha gent de totes les edats i de totes les...
Que bé.
I la part positiva, que aquest espírit de barri, de que ens coneixem tots i això, encara perdura. Saps el que vull dir? Que això és una cosa que anima a la gent que tinga ocasió de viure en una casa, en un barri de cases, sempre dona opció a la gent veure's de cara, conèixer, gent de tota la vida. I gent com Daniel o gent d'això, que perfectament a lo millor se pogueren sentir a soles, no se veuen aixina perquè sempre n'hi ha veïns que
entren.
La casa d'ell, per exemple, perquè és a casa Roque. Jo dic,
ma casa està oberta. Per tot.
Sempre
quasi, sí, entra a ma casa... Daniel, on és això? És el mare que està al mar.
Vull dir-te jo que...
Clar.
Que...
Sempre la tinc oberta per tots.
Que a mi això
me recorda... Està sempre, tota la vida. Ma mare, ai, ma mare, ma sogro, la ma dona, sempre ha sigut igual, a casa. Han entrat tots.
Té una casa oberta al barri.
Al barri, sempre ha estat el que ha vingut.
Però això és molt bonic, Daniel. Això no pot contar tot el món, eh?
No, perquè és una casa... Allí, que està al costat de ma casa, no? Un poquet més cap allà, que te recibixen de la porta.
Sí. Te miren primer per la mirilla.
T'obren i te miren per la... I te fiquen el peu entre la porta i el brancal.
Sí, 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 sí. Però això també és una opció d'un altre tipus de gent. És veritat, eh?
Perquè no entres.
Daniel, pues, això li donem a vostè les gràcies... Perquè ha estat així, perquè l'hem conegut, perquè ens ha contat coses. I sobretot perquè existís. Que això és molt d'agrair.
Existir, de veritat.
Daniel Simó Prats. I també volem recordar-nos d'Isabel Ortells,
sí.
De la Parreta.
La Parreta.
I de lo que tot el que han fet per este barri i tot el que actualment en aquest moment Daniel podria ajudar a fer, només encara anem a preguntar-li, Tat.
A preguntar-me. I van a preguntar-me, no ho entens el que m'has dit.
I només encara anem a preguntar-li coses,
sí.
Vostè hi ajudaria en el que fera falta, no?
Que fera falta.
Pues això és el valor de les persones. Lluís, gràcies per haver-me'l portat.
Lluís, ho sap.
Pues no res, sí.
Ho soc i...
Sí, no, és una persona, jo... El que més admire d'ell, jo, quan siga macho, vull ser com ell, no es dedica a això, d'actiu i sempre està disposada a dependre, aunque siguin les últimes tecnologies, que avui en dia n'hi ha gent, per exemple, mon pare no està a la mateixa altura, no? Vull dir-te jo que n'hi ha, mentre ho tinga il·lusió per dependre i per fer coses, i està la joventut, deixa el truco de l'eterna joventut.
Absolutament.
El voler ser sempre actiu.
A més, de veritat. Pues moltes gràcies als dos per haver vingut. Espero que no siga l'última vegada que vinga, Daniel.
Pues jo us agraeixo molt.
Que tenim coses que escoltar, que vostè mos pot contar, anècdotes que mos pot contar. Lluís, agarra-li la paraula.
Sí, i ara la ja... Mà, també,
Vostè té que dir que se fa el compromís de tornar a la ràdio, així que digueu.
D'interessos.
No, 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 però vostè té que fer el compromís. Daniel, vostè se compromet en mi per a tornar una altra volta?
No, no, si tinc salut. Sí.
Un dia vindrà la Panderoleta, que me va acordar l'altre dia, que diu que està...
Però la Panderoleta no tenia un nòvio.
Sí, que està vivint en Cuba. Se'n va anar a Cuba, diu... No sé què va dir, que està molt contenta. Diu, això sí, diu, la seva sogra diu que té 43 anys. Diu, mare meva, jo dic 43 anys. I no res. I...
Però té idea de vindre per les festes del barri, sí, o ha vingut? No, sí. O diu que no?
Diu que s'ha enganxat a menjar pinyes.
Ah, sí? Ui.
Jo dic, pues...
Pues si vingueres a Mercadona?
Diu, això diu, diu, pues quan vaig al Mercadona no vull pensar, jo... Ja li direm a quina hora té que anar, pues.
Però per Nadal, bé?
No, jo crec que la setmana que ve ja estarà per així. Volia vindre a les festes del barri, però se veu que com estan a Garra, estava mirant un avió d'estos que paren tots els pobles, saps? I jo dic, mare meva, diu que vaixer fa 3 setmanes i que no ha arribat, no sé per on pararà. Però
pues
bueno.
Espere que la pròxima vegada Daniel l'acompanyi, no? Perquè com està bé del seu barri...
Claro, ella és la més major i ell és el més major, o sigui, farien lliga en seguida.
Aquí la teva cosina o neboda. Tia, tu eres tia d'ella de Pilar.
No, ella és ma tia.
Ella és ta tia.
Pilar no, és ma tia.
Li vaig dir... Ta tia té... Això, sí. Això ho graveu o no?
Estem en directe per vostè. Tira-li. Que ara és quan la gent voldrà saber. Ahí està el secret.
No.
Ma tia Pilar. Cosina
dir.
Germana de mon pare.
Sí, li ho vaig dir.
La teua neboda està en la ràdio.
Sí, li ho vaig dir. I m'ha dit que ella de les canes ja no pot.
Pues té que vindre, eh? Perquè el futbol sí que va.
Ui, i diu que ella... Escolta, ara no era grau. Una persona,
que no pot vindre. I no me claves en això, això. Perquè la notícia que n'hi ha al barri en si va de bé a ma casa, contame-la.
O sigui que ella serà la meva redactora del barri, no? Pues entonces,
ella de contame-la. Sí.
Pues entonces, ara sí que li agrada... Daniel, ara sí que li agrada a vostè la paraula i ara ja sí que no me'n perd ni una de notícia de seguida. Moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies.
Ja mos veiem.
Lluís, ens tornem a veure. Gràcies.
Hola.